Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Us saludem des de la ràdio, sempre a la ràdio, visca la ràdio i ja no estic sol com un mussol. Dia 69 de confinament. Fa alguns anys un dels líders polítics que hi ha lledoners, empresonat, em va parlar d'Inés Arrimadas. Arrimadas era la número 2 d'Albert Rivera i poc tenia a veure amb el que s'acabaria convertint en un fuet independentista a través d'un lideratge cru, fins i tot cruel i descarnat, contra els presos polítics. Aquell líder, ara a la presó, em va dir: si la deixen, pot arribar molt lluny. I va afegir: massa i tot. Arrimadas va aconseguir liderar el partit més votat a les eleccions al Parlament de Catalunya del desembre del 2017, però es va equivocar en l'estratègia posterior. Per què va guanyar Inés Arrimadas aquelles eleccions? La majoria de gent que va votar Ciutadans va posar a la urna un no a la independència, sabent que en moltes zones de Catalunya el veí del davant era independentista. La convivència entre el sí i el no. Ciutadans es va convertir en el no passaran. I amb la rotunditat de la líder van guanyar amb vots i escons, fruit de la històrica i també despietada divisió de l'independentisme, i que només cal veure la situació esperpèntica actual. Arrimadas no va jugar bé les seves cartes després, i l'error va ser fer política més per Espanya que per Catalunya, pel Congrés més que pel Parlament, per Antena 3 més que per TV3 i pel Mundo més que per La Vanguardia. La clau de Ciutadans la tenia Arrimadas, però la va agafar Albert Rivera, un polític que apuntava maneres però a qui van convertir en un milhomes de plàstic que podies acabar trobant als diaris a les pàgines d'economia, de política, de societat o fins i tot darrerament del cor. I es va crear un partit nascut a Catalunya per molts catalans no independentistes en una sucursal del partit a Madrid amb les ínfules presidencials d'Albert Rivera. I què va passar? Doncs que a Catalunya Ciutadans va augmentar els decibels per acontentar no els seus votants a Catalunya, sinó per acontentar els possibles que el votarien a Madrid. Aviam quin dels diputats a Catalunya cridava més, qui colava més inserts als telediaris de Madrid, qui feia l'espectacle més gros des del faristol. Ciutadans anava virant a una velocitat terrible cap a la dreta, i cada cop més. Albert Rivera estava pujat a coll i bea a Madrid com l'home de les elites, però cada vegada més a la dreta. I el nacionalisme a Catalunya era atacat amb més nacionalisme, però en aquest cas espanyol. I vinga a la dreta. Tant que la passada de frenada de Ciutadans va ser monumental. Van canviar la tàctica. Del no passaran, que li va donar tants èxits, van passar a la por ellos. I la por ellos a Catalunya, per la immensa majoria de catalans, indepes o no, no s'estila. Van jugar a la madrilenya. I les enquestes van començar a anar pel pedregar, perquè Ciutadans era Ciudadanos Capital Madrid, marca blanca i crossa del PP i fins i tot de Vox. Fins al desastre electoral, perquè Madrid no perdonen i van a la seva. El madrilenyisme tornava a surar i aniquilar Albert Rivera. El nou nen consentit era Casado, de Palència. Millor un de Palència que un de Granollers. Pablo sí, Albert no. A Rivera el van fer plegar perquè la seva supèrbia no li va permetre veure el dia que va fer el cim i va començar a caure, quan al març del 2018 una enquesta del Mundo el va donar guanyador de les eleccions a Espanya. Des d'allà, el declivi fins al funeral. I s'hi va posar bé Arrimadas, la nova secretària general. Conec Inés Arrimadas. Per entendre, hem tingut entrevistes molt dures, il·lustres intercanvis de criteris, alguns cops baixos i molta pugna. Però és llesta, i ara Madrid ha fet un gir molt hàbil, molt. Regirar-se o morir. Abandona la dreta més a la dreta i s'acosta a poc a una dreta més convencional. Potser, vés a saber, per acabar en un centre-dreta. No ha matat ningú, però se n'hi han mort tres pel camí: Girauta, Karina Mejías i ahir Marcos de Quinto, el ala dreta de la Casa Naranja. I se situa en el mapa polític a Madrid, eclipsant Pablo Casado per segona vegada en 15 dies. Política d'emergència. Ajut al PSOE en nom del virus, amb exigència de cap de l'oposició, però amb nombre de diputats de los mundos de Yupi. I amb trilerisme verbal. No farem, diuen, cap ús partidista de la pandèmia, però si voleu estat d'alarma, no a la taula de diàleg a Catalunya. La jugada és hàbil, el risc molt evident. però en aquests moviments d'arrimades rau la supervivència d'un partit que anava a arrasar-ho tot i que per passar-se de frenada a Catalunya i quedar-se massa curt a Madrid va perdre el nord i la majoria de votants. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al parc.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dimecres, 20 de maig del 2020.
Un dia de ple estiu amb sol i amb calor. Les temperatures es dispararan tant com ahir entre els 25 i els 30 graus al migdia i a la tarda creixeran nuvolades en punts de muntanya.
I pel que fa al trànsit en aquests dies, la situació excepcional ara pendent d'aquesta primera incidència del matí. Un vehicle s'ha incendiat a la ronda d'Avall i queda tallada la circulació com a conseqüència en tots els sentits a l'altura de Cornellà. Això està provocant retencions en aquest punt. També com a novetat informem que queda tallat des d'avui al carrer Palai el trànsit privat, ja que es reprenen les obres d'ampliació de l'estació de plaça Catalunya dels ferrocarrils de la Generalitat. I ahir, un dia més, es registrava una quantitat de vehicles que es movia al voltant del 60% del volum habitual. És una xifra que es va estabilitzant com a conseqüència de l'entrada en vigor d'aquesta nova fase.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Parlem de la pròrroga de l'estat d'alarma que d'aquí a una hora mal comptada s'ha de començar a debatre i votar al Congrés dels Diputats a Madrid a l'espera de saber quina decisió acaba prenent Esquerra Republicana i també el PNB. D'aquí depèn a hores d'ara la cinquena renovació que sol·licita el govern d'Espanya. Però abans, i en parlarem més endavant, no patiu, deixeu-nos fer cinc cèntims d'una pregunta que es fan moltíssimes llars a Catalunya. Diria que la immensa majoria. Quan i com tornaran les criatures i adolescents a l'escola? Avui la Generalitat ha de presentar a quarts d'una el seu pla, però ja hi ha mitjans que n'avancen algunes línies mestres que es poden resumir així. Una, que podran començar a obrir els centres que es trobin en regions sanitàries que hagin entrat en fase 2, però en cap cas no faran activitat lectiva. Hi haurà un màxim de 5 alumnes per classe educació infantil, 13 a primària i 15 a secundària. Els centres d'educació infantil, si no poden atendre tots els alumnes, hauran de prioritzar els fills de pares que treballin de manera presencial. El que encara no se sap, però, és la data de reobertura dels centres. Insistim, és una proposta i avui el govern català la presentarà, l'explicarà i ens la intentarà donar mastegada. Però el Congrés vota avui, com dèiem, la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que serà de 15 dies i no d'un mes, com demanava el govern d'Espanya, i de moment Pedro Sánchez només té lligat el suport de Ciutadans per tirar-la endavant. El president del govern d'Espanya ha aconseguit assegurar-se el vot a favor dels 10 diputats del partit taronja i es dona per fet que alguns partits minoritaris, com Més País, Terol Existeix, Coalició Canària i Compromís, també hi votaran a favor. Però encara no en tindria prou per poder aprovar aquesta nova pròrroga. Vox, el PP, Junts per Catalunya i la CUP ja han dit que nanai. Per tant, qui acabarà de decantar la balança serà el PNB o Esquerra Republicana, que durant la legislatura han estat els socis prioritaris de la Moncloa. Doncs bé, el PNB, que l'última vegada ja hi va votar a favor, encara no s'ha pronunciat. I Esquerra diuen que no ha agradat gens que Sánchez torni a pactar amb Ciutadans i això podria allunyar-los dels socialistes, però també podria allunyar-los dels socialistes el fet del tacticisme polític de tenir unes eleccions a Catalunya encara lluny i, per tant, Esquerra Republicana no vol ser menys que Junts per Catalunya, no sigui que les comparacions siguin odioses i podria votar que no, igual que el seu soci de govern al Parlament de Catalunya. De fet, els diners arrimades haurien acordat amb el PSOE, segons el partit taronja, deixar de banda la taula de diàleg amb Catalunya, que això seria molt gros. Des de Madrid, Marc Poyato.
Canvi de plans a última hora. La cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que demanarà avui Pedro Sánchez serà només fins al 7 de juny i no fins a finals de mes o principis de juliol, com havia anunciat. El president espanyol ha acordat amb Inés Arrimadas que sigui l'última i s'ha compromès a buscar alternatives, com ara reformar algunes lleis per després poder aplicar el pla de desescalada amb garanties. Ara bé, a canvi, Ciutadans demana deixar de banda la taula de diàleg i el ministre Salvador Illa diu que ja està aparcada.
El gobierno está centrado ahora en combatir el COVID-19, en salvar vidas y salvando vidas, salvar empleos y salvando vidas, salvar empresas. El acuerdo con Ciudadanos ha dado a conocer en los términos que ustedes conocen.
De fet, el portaveu de Ciutadans al Congrés, Edmundo Val, diu que si hi ha diàleg amb els independentistes, tot se'n va en orris.
Cualquier concesión que se pudiera otorgar a los nacionalistas sería absolutamente incompatible con este acuerdo. Es una vía o la otra, no son las dos vías.
Per cert, Ciutadans continua sumant baixes. Marcos de Quinto entrega l'acta de diputat i deixa el partit perquè no està d'acord amb aquests pactes amb el PSOE.
Un Marcos de Quinto que, tot i així, avui serà al Congrés i votarà en el mateix sentit que els seus companys de Ciutadans. Ho explicava aquesta nit a Onda Cero.
No da tiempo en estos momentos a reemplazarme y por eso tendré que ejercer el voto. Pero ejerceré el voto por lealtad a mis compañeros. Yo me marcho porque mi posición es que esta prórroga no deberíamos en estos momentos de volver a apoyar a Sánchez y, sin embargo, por lealtad hacia mis compañeros y hacia mi partido, pues el último acto que haga sea pues votar algo, lo cual a lo mejor no estoy muy de acuerdo.
Com dèiem, l'acord entre el govern d'Espanya i Ciutadans torna a allunyar el PSOE d'Esquerra Republicana, qui també estava negociant. Els republicans mantenen oberta la porta a entendre's amb els socialistes i esperen una resposta a les condicions que van posar sobre la taula, que bàsicament són que la Generalitat recuperi les competències que es van centralitzar. Els republicans lamenten que el PSOE i Unides Podem hagin prioritzat un pacte amb Ciutadans per no tancar la porta a un acord d'última hora. En canvi, Junts per Catalunya ja dona per fet que votarà que no. Marc Martínez Amat.
Esquerra assegura que no entrarà en una cursa ni en un regateig amb el govern espanyol. Ahir no van tirar la tovallola després que es fes públic l'acord amb Ciutadans. Diuen que no es mouen de les condicions que els han posat, que Sánchez abandoni el comandament únic i deixi decidir a la Generalitat, que creï un permís retribuït pels pares que han de cuidar la canalla aquests dies a casa i que els ajuntaments se'ls deixi tibar del superàvit. Pere Aragonès, al matí a TV3, ja advertia al PSOE, però, que no acaben de lligar amb Ciutadans.
Nosaltres votarem d'acord amb si es respecten les tres qüestions que hem plantejat sobre la taula. No som els que anem a excloure ningú. Ara, és evident que els plantejaments polítics d'Esquerra Republicana i els de Ciutadans amb molts d'aquests temes són incompatibles. És bastant incompatible les mesures de descentralització que proposem nosaltres amb quina és la visió de Ciutadans que té sobre l'estat espanyol, centralitzat i jacobí. En tot cas, la decisió és del PSOE.
En canvi, Junts per Catalunya ja dona per fet que votarà en contra de la pròrroga. La portaveu a Madrid, Laura Borràs, va reaccionar al pacte del PSOE i Ciutadans per Twitter.
El govern més progressista opta pel pacte més conservador. Una vegada més deixem en evidència aquest gobierno com hem fet des del primer no a Pedro Sánchez. El que ha vingut després és una confirmació del que sospitàvem. Més centralisme, repressió intacta i cap avenç en el diàleg.
Borràs denuncia que l'estat d'alarma és un 155 i reclama que Quim Torra sigui l'autoritat competent a Catalunya en la desescalada.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa el director junt de La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Enric Juliana.
El PSOE està donant prioritat a l'acord amb Ciutadans per provocar divisions en el bloc de la dreta, deixant sol el Partit Popular amb Vox. En un moment en el que les cassolades en el centre de Madrid indiquen una forta mobilització política i emocional del sector més dur de la dreta espanyola, Sánchez prefereix assegurar-se el suport de Ciutadans abans que donar prioritat a Esquerra Republicana. Aquest matí veurem si Esquerra vol tornar a votar no. Estem davant d'un canvi d'aliances sense marxa enrere. Sí i no. El moviment del PSOE no és banal, però amb els 10 vots de Ciutadans no n'hi ha prou per tenir majoria al Congrés ni per aprovar uns pressupostos del 2021. La situació ha canviat i tothom haurà de decidir què vol ser de gran. És a dir, què voldrà fer la propera tardor, moment crucial per a la política d'aquest país.
De fet, com escriu avui l'Antoni Puigverd, també a La Vanguardia, objectivament és inexplicable que davant d'un enemic tan desconegut i agressiu no estiguem units tots els europeus, per no dir tots els humans, units per combatre el virus i pal·liar al màxim la seva capacitat d'arruïnar l'economia. Però la realitat és una pedra molt dura. Mentre que el virus ha estat veloç com la llum, Europa és lenta com una tortuga i els jutges alemanys han decidit frenar-la encara més. Quedaria, diu Puigverd, si més no, la unitat espanyola, sempre exigida i proclamada en la flamejant retòrica de tants partits i mitjans de comunicació. Unitat contra el virus? Les acusacions contra el govern d'Espanya són exactament les de les guerres civils. Un govern il·legítim aliat amb l'anti-Espanya. I només fa falta veure avui la premsa de Madrid perquè, jo que comentava amb el davantal, la decisió hàbil d'Inés Arrimadas aquest cop de volant, quin problema ha tingut? Aquesta de facilitar la pròrroga de l'estat d'alarma. Recordem que el partit taronja es va fotre una nata durant les últimes eleccions al govern al Congrés dels Diputats, que evidentment havia de fer algun gir, i aquest gir és cap al centre, segons s'està veient, cap al centre-dreta, i no ha agradat a la majoria de diaris de Madrid que avui critiquen severament la líder de Ciutadans, Albert Sort.
La Razón, que fa dues setmanes havia aplaudit el suport de Ciutadans, ara troba difícil d'analitzar les motivacions i l'estratègia d'Arrimadas. Pel diari, al final, molt probablement, només haurà aconseguit apuntalar Pedro Sánchez. L'ABC acusa Arrimadas de convertir-se en sostén de l'estratègia de Sánchez després d'haver reclamat un pla B l'última vegada. Tot plegat, diu, al preu de tensar el partit i perdre diputats. I en el cas del Mundo, el diari no carrega contra Ciutadans directament, sinó que critica que es prorrogui l'estat d'alarma. Més d'un, en canvi, és Libertat Digital, que qualifica Ciutadans de tonto útil i afegeix, si rectificar és de savis, reincidir en l'error de manera tan tossuda és directament un suïcidi. I Miquel Giménez, de Voz Populi, diu que queda clar que Arrimadas s'ha passat al costat del socialcomunisme trencant la promesa del vell Ciutadans i conclou: em sap greu, Inés, però ets una traïdora. A tot això, l'únic diari de Madrid que aplaudeix la posició de Ciutadans és El Español. El digital de Pedro J. Ramírez destaca els fruits de la fermesa flexible. Pel diari, això consolida la fi del riberisme i s'aclareix el camí perquè Arrimadas refloti una formació imprescindible per apuntalar el centre a Espanya.
Pràcticament un quart de nou del matí, com dèiem aquest matí, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, explicarà el pla de desconfinament i de retorn a les escoles i instituts. És la primera roda de premsa d'aquest departament des que va començar el confinament fa més de 2 mesos. Els darrers dies ja s'ha anat avançant per on aniran els trets. Reobrir les escoles a partir de la fase 2, com permet el govern espanyol, però farà falta veure en quines condicions i per quins alumnes. Recordem que la Generalitat ja ha proposat que les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i l'Aran passin a la fase 2 dilluns que ve. Segons diversos mitjans, la proposta d'Educació és que tots els centres en fase 2 comencin a obrir, però que en cap cas no puguin fer activitat lectiva i que el tracte als estudiants sigui personalitzat. A les aules hi podrà haver un màxim de 5 alumnes en categoria a la zona infantil, 13 a primària i 15 a secundària. A les escoles d'infantil, si no poden atendre tots els nens que estaven matriculats, prioritzaran els alumnes amb pares que treballen presencialment. Tot i això, el que no se sap segur és la data de l'obertura dels centres. En el cas del Camp de Tarragona, els serveis territorials ja han notificat als directors que encara que dilluns passin a la fase 2, no obriran fins al juny. Doncs bé, a l'espera de saber la decisió del Departament d'Educació, els pedagogs creuen que no val la pena reobrir les escoles per només 3 o 4 setmanes, que és el que queda per acabar el curs. Consideren que només serviria per embolicar més la troca. Informa Laia Colomer.
El Col·legi de Pedagogs assegura que reobrir ara les escoles per unes 3 setmanes, o més o menys segons la regió sanitària, comportaria més inconvenients que beneficis. Creuen que les escoles no estan preparades per repartir els alumnes en grups reduïts i que la tornada a les classes presencials comportaria un estrès afegit a tot el que ja s'arrossega. El vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi de Pedagogs, Joan Gamero, demana no precipitar-se per només aconseguir un titular. N'ha parlat a RAC1.
Realment, a nivell d'infraestructures, les escoles estan preparades per atendre un nombre petit d'alumnes. Necessiten molts espais. Garantir la seguretat sanitària. Com fem aquesta organització d'espais comuns? Com fem aquest canvi d'horaris malgrat siguin per 15 dies? Què es prioritzarà, l'acompanyament emocional o l'acadèmic?
Només hi ha un parell d'excepcions en què sí que consideren útil reobrir les escoles pels alumnes més vulnerables i pels que canvien d'etapa.
També el síndic aposta per acabar el curs com s'ha fet fins ara, és a dir, de manera telemàtica, i només reobrir els centres per als infants més desafavorits i els que han de preparar, per exemple, la selectivitat. Ara bé, de cara al curs que ve, Rafael Ribó exigeix a la Generalitat fer mans i mànegues perquè totes les classes ja siguin presencials, per exemple, amb més espais i més mestres. El síndic assegura que durant aquests 2 mesos de confinament s'ha evidenciat que molts alumnes vulnerables no han pogut seguir com toca l'activitat lectiva. I a tot això, el govern espanyol ha decidit ampliar amb gairebé 400 milions d'euros el pressupost per beques educatives pel curs vinent. Es tracta d'un increment de més del 20% respecte a aquest any. També confirma l'eliminació del requisit acadèmic i n'hi haurà prou amb un aprovat, amb un 5, per poder-hi optar. Només es tindrà en compte la renda familiar. 8:17. Notícia que acabem de saber que acaba de publicar el Butlletí Oficial de l'Estat. L'ús de la mascareta serà obligatori a partir de demà. I no pas d'avui, com apuntaven diversos mitjans. A partir de demà, doncs, per tant, tots els ciutadans de 6 anys en amunt, obro parèntesi, explica-li a una criatura de 6 anys que es foti la mascareta i que no se la tregui. Tanco parèntesi. Però, de fet, segons el BOE, de 6 anys en amunt hauran de dur mascareta als espais públics tancats i també al carrer, sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 metres. En el cas dels nens de 3 a 5 anys, l'ús és recomanable, però no obligatori. Qui queda exempt de portar-la? Doncs les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta, o aquelles altres que per la seva situació de discapacitat o dependència els hi provoqui una alteració de la conducta, que els facin inviable portar-la, evidentment. I en la resta dels casos, com més en el cas dels esportistes, el BOE ho ventila amb un genèric: l'ús de la mascareta queda exempt quan desenvolupem qualsevol activitat que per la seva pròpia naturalesa resulti incompatible al seu ús. I aquí, avall que fa baixada. Entén? Que els que entren, els que facin esport, de vegades el llenguatge polític potser l'haurien de passar per la traductora perquè no s'entén. No s'entén. L'únic que provoca és merder als carrers. Reitero. L'ús de la mascareta queda exempt quan desenvolupem qualsevol activitat que per la seva pròpia naturalesa resulti incompatible al seu ús. Per cert, que el BOE no diu res de la supressió de les franges horàries pels pobles de 10.000, de menys de 10.000 habitants, com s'havia apuntat. De les últimes hores també de destacar, que Catalunya ha registrat un nou mínim de morts per Covid-19, 37 concretament, la xifra més baixa dels últims dos mesos. El que s'ha tornat a enfilar són els positius, ho han fet en 2.000 casos i això fa que en total s'apropi als 63.000. Hi ha una altra merder de xifres, ara permet saber que el pic de morts a Catalunya va ser el 30 de març, quan van morir 402 persones en 24 hores aquell dia, 30 de març. A partir d'aquell moment, la xifra va començar una baixada lenta, que coincideix amb les mesures més extremes de confinament i el traspàs de la gestió sanitària de les residències al Departament de Salut. Les dades també aclareixen els pics de víctimes que expliquem cada dimarts al matí. Confirmem que no és que el dilluns hi hagi un augment de la mortalitat, sinó que al cap de setmana no es reporten totes les números de víctimes. Segons aquestes dades, la mitjana de morts l'última setmana ha estat per sota de les 30 diàries. De tot plegat, Espanya hi va reportar 83 víctimes mortals de tot Espanya, de manera que es va situar per sota dels 100 per tercer dia consecutius. El tècnic dels Ministeris d'Hisenda, de Sanitat, el Ministeri de Sanitat, afirmen que l'evolució de la pandèmia és satisfactòria i, segons el director del Centre d'Alertes Sanitàries, el doctor Fernando Simón, ara mateix, si hi ha rebrots, es podrien localitzar a temps.
Tenemos que seguir siendo prudentes, vamos muy bien, pero tenemos que mantener esta evolución todavía durante un tiempo para garantizar que el riesgo de los rebrotes se reduce al mínimo. Será muy difícil eliminar ese riesgo, pero sí que podemos reducirlo mucho y todavía estamos en situación de tener que reducirlo.
Ara bé, bona prova del desgavell del recompte de morts i positius és a Madrid. Segons llegim avui a La Vanguardia, la comunitat presidida per Isabel Díaz Ayuso comunica de mitjana només 2 de cada 10 nous pacients de coronavirus. L'explicació és que el suma el dia en què van demanar fer-se la PCR i no quan la prova dona positiu. Al marge de tota la polèmica d'aquestes xifres, el cas és que les valoracions a peu de l'hospital són optimistes, molt optimistes. El director assistencial de l'Hospital d'Igualada, Joan Miquel Carbonell, va confirmar ahir aquí al Món RQ que l'únic rebrot de pacients que han notat van ser les lesions dels primers dies que els esportistes van poder sortir. Afegeix, a més, que els ciutadans han après a no col·lapsar les urgències.
El ciutadà també ha après que moltes de les coses les pot resoldre a través de les vies telemàtiques, les trucades telefòniques o per videoconferència per fer visites a pacients, també les hem posades i ara les estem mantenint. Per tant, ha tingut un efecte, la crisi del Covid ha tingut un efecte disruptiu, per dir-ho així.
La mateixa situació al Clínic de Barcelona, però l'adjunt a la direcció, Ernest Bregulat, avisava també aquí al Món RQ que ara el problema és que la gent s'ho pensa massa abans d'anar a urgències.
Clar, l'incidència ens ha baixat de manera notable, però també han baixat els que no són Covid, no? És a dir, que ara mateix doncs, realment sembla com que la ciutadania hagi pres consciència per un costat per mirar d'anar a les urgències dels hospitals realment només quan cal, no? I per l'altre, jo crec que encara hi ha una certa por, no?, que fa que la gent s'esperi potser una mica massa a vegades a venir.
A la Vall d'Hebron també estan les UCIs molt més buides, tot i que encara les arriben pacients. Per això el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses, el doctor Benito Albinante, demana no relaxar-se. Se suma a les veus que accepten que ara cal portar mascareta, sobretot als espais més tancats, tot i que creu que si tot va bé a l'estiu, ja no caldrà que en portem.
És obvi que quan arriba l'estiu, és a dir, d'aquí un mes, mes i mig, si el virus en aquest moment no està circulant, l'utilització de mascareta no té cap mena d'utilitat ni cap mena de sentit, fins i tot pot ser perjudicial, perquè quan arriba l'estiu i faci calor, estar tot el dia la mascareta segurament serà un inconvenient important per moltíssima gent.
De fet, no va descartar que fins i tot les persones podrem tornar a abraçar. I avui els treballadors de l'Hospital del Mar de Barcelona es mobilitzaran durant tot el dia per reclamar que el reconeixement d'aquests dies no es quedi només en paraules boniques. Demanen equips de protecció, que els facin les proves del virus i millores laborals com recuperar el 5% del sou que tenen retallat des de fa 10 anys. El president del comitè d'empresa, Xavi Tarragón, lamenta a RACU que totes les mancances del sistema han quedat al descobert.
La crisi del coronavirus el que ha fet és mostrar totes les carències que pateix el sistema sanitari que tant intenten lluar i tant intenten dir que és el millor sistema sanitari del món. Pues jo crec que el que tenim són uns grans professionals dins de la sanitat, això sí, però aquesta crisi, aquesta situació extraordinària ha demostrat les carències absolutes que tenim com a sistema sanitari, com a model sanitari.
Les concentracions tenen lloc a aquesta hora al matí, també a les 2 del migdia, i a les 9 del vespre ho volen fer cada dimecres i esperen que altres centres catalans assumin també aquesta protesta. L'Hospital del Mar liderarà un estudi finançat pel Ministeri de Sanitat per veure els efectes concrets del coronavirus en la salut mental de la gent. contactaran amb professionals de la salut que han estat a primera línia, també amb pacients de Covid i els seus familiars i, finalment, també una mostra de la població en general. I és que, com us vam avançar ahir aquí al Món RQ, s'han disparat les trucades al sistema d'emergències mèdiques relacionades amb problemes mentals. Informa Helena Soler.
Participen en l'estudi una vintena de centres de 6 comunitats autònomes, sobretot de Catalunya, Madrid i el País Basc. Esperen trobar casos d'ansietat, tendències suïcides o estrès posttraumàtic. Sospiten que la intensitat variarà en funció de com de prop ha estat cadascú del virus, però també creuen que hi ha d'altres condicionants que fan que determinades persones els afecti més. Segons ha explicat a RAC1 el director del programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, Jordi Alonso.
Les hipòtesis són... Al igual que passa amb grans catàstrofes naturals, això té potencialitat de ser un estressor molt important, que quan més intensament has estat enfrontat al problema, més probabilitat hi ha de que passi, però que hi ha molts altres factors que tenen a veure amb com afrontem els problemes, la personalitat.
A la població general creuen que els efectes dependran també de les condicions del confinament, si la persona ha estat aïllada, també situacions prèvies com l'economia familiar, l'exclusió social o malalties prèvies. Faran un seguiment dels casos durant 6 mesos, però esperen tenir uns primers resultats abans.
I un estudi de la Universitat Autònoma de Bellaterra i Comissions Obreres alerta que s'ha duplicat el consum de psicofàrmacs entre els treballadors des de l'arribada del coronavirus. De fet, els primers resultats d'una enquesta que ja té més de 18.000 respostes arreu d'Espanya diu que un de cada 3 assalariats es troba pitjor mental i físicament des de l'inici del confinament. L'estudi, que analitza el comportament de persones acomiadades, persones afectades per ERTOs i també autònoms, revela que la crisi està disparant dubtes, inseguretats i altres tipus d'efectes negatius. 2 de cada 10 enquestats reconeixen consumir tranquil·litzants, somnífers o algunes substàncies semblant, i gairebé la meitat de les persones algun cop o gairebé sempre han treballat sense les mesures de protecció adequades. Aquesta pandèmia afecta el personal que combat directament el virus. Són declaracions a RAC1 de l'epidemiòleg responsable de l'estudi, Salvador Moncada.
Aquests augments són, en alguns col·lectius, sembla que són més importants que en altres. Són més importants en dones, són més importants amb la població, diguem, que està a primera línia, amb personal sanitari, amb zeladors, amb control de les residències, d'avis, de les aerocultores, conductors de transport sanitari, etc.
I a tot això, aquesta tardor ja hi podria haver un test d'alta fiabilitat que seria capaç de detectar el coronavirus en només una hora. És el projecte amb què treballa el Centre Espanyol d'Investigacions Oncològiques i el de Biologia Molecular del Severo Ochoa. Llegim a La Vanguardia que el test es podria fer fins i tot a peu de carrer i tindria un preu molt assequible. Fa unes setmanes va rebre el finançament de l'Institut de Salut Carlos III i ara la Fundació de la Caixa hi ha invertit els diners que faltaven. La tecnologia fa servir un enzim molt potent que permet multiplicar per milers o fins i tot per milions de vegades una petita mostra de material genètic. Això vol dir que fins i tot es podria detectar el virus en pacients asimptomàtics que tenen una càrrega viral molt petita. El test també detectaria el virus a temperatura ambient sense fer servir equipament especialitzat o personal tècnic. I els 200 respiradors que la Moncloa va comprar d'urgència fa un mes i mig segueixen sense arribar. Llegim a l'Espanyol que la direcció de l'Institut de Gestió Sanitària, entitat que depèn del Ministeri, va signar un contracte per valor de gairebé 10 milions d'euros amb l'empresa Tech Pharma Europe, propietat d'una família d'origen iranià, però establerta a Granada per la compra d'aquests 200 dispositius de ventilació mecànica. Era el dia 6 d'abril. Un mes i mig després, els respiradors ni han arribat ni se sap quan, tot i que els propietaris de l'empresa asseguren que estan en procés. A principis d'abril, el govern espanyol va justificar la signatura del contracte per l'emergència sanitària que vivia Espanya, però, com dèiem, malgrat aquesta urgència, els aparells, com va dir aquell, ni són ni de moment se'ls espera. Des d'aquest matí, les platges de Barcelona ja estan obertes per totes les franges horàries. S'hi pot anar a fer esport o passejar, però en cap cas a prendre el sol o a banyar-s'hi. Excepte en el cas de l'esport, l'Ajuntament de Barcelona recorda que només hi poden anar tot el veïnat que visqui a menys d'un quilòmetre, Laia Colomer.
Les mateixes franges horàries que regeixen les sortides al carrer són vàlides en el cas de les platges. Des de les 6 i fins les 10 del matí s'hi pot anar a passejar o a fer esport. De 10 a 12 serà el torn per la gent gran i de 12 a 7 de la tarda pels nens acompanyats d'un adult. De 7 a 8 del vespre hi podran tornar les persones més grans de 70 anys. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, recorda qui hi pot anar.
En l'ús de les platges fora de l'horari esportiu està limitat els ciutadans de Barcelona que visquin en un radi d'un quilòmetre d'aquestes platges i indicar que la indicació que hi ha respecte a l'ús d'aquests espais és, com a màxim, una hora. Primer, esperem que ningú agafi una insolació i, en tot cas, esperem que es respecti també aquest principi horari.
Els esportistes federats i els surfistes també hi podran anar de 8 a 11 de la nit, però hi hauran d'accedir a través d'un punt habilitat a la platja del Bogatell.
De fet, les platges de Barcelona obren a partir d'avui, però en canvi els xiringuitos continuen tancats. Un sector que denuncia la incertesa sobre el seu futur i lamenta les traves que posen algunes administracions. En una entrevista al 9C de RAC1, el president de l'Associació de Catalunya, Basel Junaidi, demana que els ajuntaments es posin les piles.
No estem assenyalant culpables del Covid-19. El que sí que volem és que totes aquelles administracions de les quals nosaltres depenguem arrimin l'ombra en aquest sentit i ens posin el màxim de facilitats perquè nosaltres acabem estant a la platja oferint el millor servei amb unes garanties de seguretat i higiene.
Escoltem ara el comentari que signa el cap de Política de Nació Digital i col·laborador del món a RAC1, Oriol Marc.
El confinament ha estat un cúmul de sensacions. A la por inicial s'hi va sumar un sentit de la responsabilitat per no moure's de casa, exorbitades com eren les xifres diàries de víctimes. Amb el pas del temps, però, i a mesura que l'economia tornava a activar els sectors no essencials, començaven a sorgir preguntes. Per què es pot anar a treballar, fins i tot movent-se de municipi i no estirar les cames? Per què es mantenia el mateix grau de confinament a Barcelona que en pobles petits i amb espai per mantenir sobradament la distància social? I els nens, per què se'ls tenia segrestats? Són preguntes que se sumen a les contradiccions sobre mascaretes, guants i restriccions que les autoritats, descol·locades arreu del món, han anat dictaminant. La ciutadania ha demostrat que en termes generals compleix i per això se l'ha de tractar de manera adulta. Això vol dir marcar normes clares i confiar en el seu compliment i no caure en la paròdia. Per això costen tant d'entendre episodis com els de Barcelona i les platges. Si es demana als ciutadans que siguin responsables, primer ho han de ser les autoritats.
Mentrestant, la Generalitat treballa amb l'escenari que hi hagi turisme internacional aquest estiu a l'espera que les autoritats sanitàries estableixin els protocols. També en una entrevista al 9C de RAC1, el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, reconeixia que l'arribada d'estrangers seria gradual.
Conscients també, i que no ens anem pas d'amagar, que en una primera mirada no arribarà un flux de turista, per molt que sigui europeu, important. Segurament passaran setmanes, passaran doncs, potser algun mes fins i tot, i potser aquest turista nòrdic, o aquest turista britànic, o aquest turista alemany, potser fins a la segona quinzena de juliol, potser no el veurem.
I les vacances d'estiu ens porten a pensar en les piscines comunitàries. La llei preveu que puguin obrir a partir de la fase 2 del desconfinament, però amb mesures de seguretat estrictes. Entre d'altres, aforament màxim d'un terç i amb cita prèvia. Els administradors de finques es queixen que moltes comunitats de veïns tenen complicat adaptar-se a aquesta normativa. No? Lògicament, Laia Framis.
Els administradors de finques recorden que les piscines comunitàries de la majoria de comunitats de veïns no tenen socorristes i es pregunten qui s'encarregarà de controlar que no se supera un terç de l'aforament o que hi ha 2 metres de seguretat entre tovalloles i entre banyistes. També troben complicat que les juntes de propietaris puguin organitzar els veïns amb horaris, torns i cita prèvia. N'ha parlat a RAC1 l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Josep Maria Aguilar.
En les comunitats de propietaris, com no tenen socorrista, perquè no és obligatori tenir socorrista, té que ser la Junta la que és responsable. Aprenyo en els pobres presidents que la llei es dona la facultat de regular l'ús i gaudi de la piscina, perquè ho veig de difícil aplicació.
I una dificultat afegida. A causa del confinament, les reunions de veïns per decidir qüestions d'aquest tipus no es poden fer de manera presencial.
I aquesta setmana, que ja estan pujant força les temperatures, a molts territoris pràcticament hi fa calor d'estiu i probablement alguns ja comencen a posar l'aire condicionat. Però la pregunta que es fa molta gent és si podria tenir alguna relació amb la transmissió del virus. Els experts expliquen que, de moment, no hi ha ni una sola prova científica que els aparells d'aire condicionat siguin focus de transmissió. Tot i així, creuen que hi ha la possibilitat que el corrent d'aire que generen aquests aparells puguin destapar gotícules de persones infectades més enllà dels 2 metres que se solen recomanar. El president de la Societat Espanyola de Virologia, Albert Bosch, ho ha explicat a RAC1.
Si en un lloc tancat, com pot ser un restaurant, hi ha algú que està excretant el virus en secrecions respiratòries i hi ha aire en moviment, fruit de l'aire condicionat, i a més hi ha una baixada de temperatura, i això sempre afavoreix infeccions, doncs tot això pot ajudar a la propagació d'aquesta infecció i de qualsevol altra infecció que tingués algú dins el restaurant. Ara, dit això, no tenim una informació massa contrastada sobre el tema.
Un estudi fet a la Xina entre gener i febrer apunta en aquesta direcció, tot i que els mateixos investigadors admeten que els falta informació per validar aquesta tesi. Per tant, tranquils, aire condicionat qui el tingui i l'aire que fa baixada. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui tornarà a fer molta calor i demà encara s'enfilaran més aquestes temperatures.
Exactament. Avui podríem dir que les temperatures seran molt semblants a les que vam tenir ahir, entre els 25 i els 30 graus, o fins i tot una miqueta per sobre en punts de les comarques de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre, unes temperatures que estan 3 o 4 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, i entre demà i divendres encara pujaran una miqueta més. I sembla que aquesta calor es mantindrà també de cara al cap de setmana, i pinta que la setmana que ve, entre dimecres i dijous, encara tindríem aquestes temperatures tan altes. Per tant, calor més aviat de mes de juny, juliol, que no pas de mes de maig, i ara mateix amb temperatures que ja van escalant posicions amb 20 graus a Barcelona i també a Arenys de Mar, 18 a Tarragona, 12 a Lleida, 14 a Girona o 16 graus, per exemple, a Tortosa. Tot plegat amb sol, algunes pinzellades de núvols prims i algunes nuvolades de tarda en punts de muntanya que tot estirar podrien deixar algun ruixat feble, però sembla que aquesta calor durarà uns quants dies.
Avui en parlarem, Mònica, del temps, de les platges, de les piscines i dels aires acondicionats, perquè amb aquesta calor molta gent té moltes preguntes a fer-se. Per tant, Mònica Usart, esperem a quarts d'11 al costat de l'Eloi Badia, que és el regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Puig, alcalde de Palamós, Àngel Canós, alcalde de Blanes, Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, i Pere Granados, alcalde de Salou, i també amb el director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors d'Aires Acondicionats de Catalunya, Raül Rodríguez. 34 minuts, polèmica a la residència de gent gran de Bagà, al Berguedà, per una carta dirigida als treballadors. La Junta Gestora demana la reincorporació del personal de baixa i amenaça amb retallades i fins i tot de tancar. Hi han mort 29 persones durant la pandèmia. Des de Berga, informa Marc Anturri.
La pèrdua de residents va lligada a una davallada d'ingressos que, segons la residència, compromet el futur. Segons l'alcalde de Bagà, Joan Onya, hi ha dos aspectes clau per poder sortir de la crisi. El primer és reincorporar el personal de baixa per deixar de pagar els sous dels reforços. I el segon és tornar a omplir el més aviat possible les 29 places que han quedat buides. Ho ha explicat a RAC1.
La viabilitat de la residència passa per poder-la tornar a omplir. Contra més breu, millor. Llavors, si no tenim places públiques, d'aquí 5 anys no hem omplert la residència. I no tenim manera d'aguantar 5 anys.
Per això la Fundació ha demanat a la Generalitat que augmenti el nombre de places públiques per avertir les quotes a pagar. A banda, la Fundació necessita més de 300.000 euros per afrontar un primer pla de xoc, i per això ja s'ha posat en contacte amb bancs per aconseguir crèdits.
Qui no espera que tot es calmi és la Fiscalia, que manté 374 investigacions obertes a tot Espanya i ja indaga possibles delictes en 80 residències de Madrid i una trentena a Catalunya. De fet, 3 jutjats catalans i 6 de Madrid ja han acceptat les primeres querelles per asils, com explica avui La Vanguardia. Les 3 querelles catalanes són els jutjats de Cerdanyola, 2, i Sabadell, pels delictes d'omissió de deure de socors i falsedat en document oficial. A més, malgrat que ahir el vicepresident Pere Aragonès digués que a tot arreu ha passat el mateix, segurament no a tot arreu ha estat tan greu com a Catalunya o Madrid, ja que la Fiscalia no té marxa cap investigació ni a Andalusia, ni a Astúries, ni a Cantàbria, ni a Múrcia, ni a Navarra, ni al País Basc, ni al País Valencià. El Ministeri Fiscal no hi veu cap actuació que sigui sospitosa de ser delictiva. Aquesta notícia em sembla, ara que això que explicarà el Benet Iñigo, els diners que els catalans donem a finalitats socials marcant la casella de la declaració de la renda van a petar majoritàriament un any més fora de Catalunya. De l'últim repartiment, per exemple, no ha tornat ni un euro. La taula del tercer sector lamenta que el sistema torni a perjudicar els usuaris i col·lectius vulnerables que ells atenen, Benet.
Per la taula del tercer sector, el sistema de repartiment ja és injust d'entrada. D'una banda, perquè no té en compte on hi ha més persones que marquen aquesta casella del 0,7, i de l'altra, perquè els indicadors que es fan servir són els estatals, sense tenir en compte que a Catalunya el llindar de la pobresa és més alt, perquè el cost de la vida també ho és. A tot això s'hi ha d'afegir ara que el repartiment d'una partida extra, perquè es van recaptar més diners dels previstos, passarà de llarg de Catalunya. La presidenta de la taula, Francina Alsina, n'ha parlat a RAC1.
Tenen més pes els criteris geogràfics que no pas els de la realitat social de cada territori. Tampoc nosaltres no entenem perquè en aquest repartiment extra s'han de que uns territoris entren i els altres no.
Les últimes dades disponibles indiquen que els catalans aporten el 25% dels diners per finalitats solidàries de tot l'Estat i només el 13% van a parar finalment a projectes catalans.
Alcaldes a l'àrea metropolitana de Barcelona aplaudeixen que dilluns que ve la zona passi a la fase 1 de desconfinament. Asseguren que això ajudaria molt a l'economia local i per això ja ho estan preparant tot perquè a partir de dilluns es pugui sortir amb totes les mesures de seguretat. Sobretot tenen el focus posat a les terrasses per garantir les distàncies entre persones, Adrià Santasusagna.
Alcaldes de tots els partits creuen que cal passar a la fase 1, ara que els indicadors sanitaris ho permeten. Creuen que això pot ajudar a recuperar una mínima normalitat, però alerten també que tot ha d'anar acompanyat de fortes mesures de seguretat. Des de Badalona, Xavier García Albiol n'ha parlat a RAC1.
Doncs és una molt
bona notícia que crearà doncs, un cert revulsiu a l'economia de Badalona, en els comerços, i que també doncs, permetrà una certa alegria a la població.
Un dels temes que preocupa els alcaldes són les terrasses. A Badalona bonificaran l'impost i ampliaran l'espai permès per posar-ne. A Martorell també ho faran i estan informant a tots els comerciants com poden obrir. El seu alcalde, Xavier Fonollosa, també ho explica a RAC1.
Si podem, ampliarem la terrassa que hi ha. I quan dic si podem és que l'àrea pública ho permeti, que hi hagi pas per vianants suficients.
I a la segona ciutat de Catalunya, l'Hospitalet, començaran complint escrupolosament la normativa i estaran a l'expectativa que totes les mesures de seguretat es compleixin. L'alcaldessa Núria Marín n'ha parlat a RAC1.
Hem decidit començar complint certament amb el que diu la norma i mica en mica anar adaptant i anar veient si és necessari prendre algunes decisions.
Tots tres creuen que és essencial extremar la seguretat per evitar un possible rebrot.
I Tarragona i Tortosa, dues de les ciutats que passaran si tot va bé a fase 2 dilluns que ve, diuen que estan preparades. Veuen amb molt bons ulls seguir amb el desconfinament, però fan una crida perquè caldrà més que mai la responsabilitat de tothom per no haver de tornar enrere amb vigilància i multes. Diuen que no n'hi haurà prou, Esteve Giral.
Totes dues ciutats, Tarragona i Tortosa, expliquen que ja fa molts dies que, en paral·lel a la gestió de la fase 1, es preparen pel canvi a la 2. Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, i Meritxell Roger, l'alcaldessa de Tortosa, tots dos en declaracions a RAC1.
Doncs, evidentment, farem la gestió més acurada i més responsable d'aquesta situació. Per tant, preparats perquè s'entrarà a fase 2.
Creiem que estem preparats per tal de passar a la fase 2. I, per tant, entenem que és el moment i que durant aquesta fase 1 s'han fet tots els passos també per preparar-nos per a la fase 2.
I coincideixen al destacar que més que els controls policials o les possibles sancions, que hi seran si algú fa malament les coses, caldrà sobretot molta responsabilitat individual i col·lectiva.
I la policia ja ha posat més d'un milió de multes en el que portem de confinament. Són xifres de tot Espanya. Un milió de multes, això vol dir 15.000 cada dia. La majoria de sancions són per desobeir o resistir-se a les ordres dels agents, un tipus d'infracció que l'any passat només es van denunciar 14.000 vegades. És a dir, que de mitjana, en un dia de confinament, es posen més multes per desobeir la policia que en tot el 2019. Un terç d'aquestes propostes de sanció les han fet les policies locals, seguides de la Guàrdia Civil, amb 290.000, la policia espanyola, 265.000. Pel que fa als Mossos d'Esquadra, han posat poc més de 12.000 multes. En total, a les últimes 24 hores s'han comptabilitzat unes 9.000 sancions, que són pràcticament la meitat de les que es posaven durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma. A les 9 del matí, actuació policial polèmica ahir al vespre a Barcelona. Els Mossos van obligar a dissoldre diverses manifestacions, tot i que complien les distàncies socials. Les concentracions les convocaven moviments anticapitalistes per donar suport als sanitaris i reclamar que la crisi no la paguin les classes més desfavorides. En una d'elles, a Gràcia, la policia va detenir una manifestant. La versió dels Mossos és que la noia s'hauria negat a identificar-se i després, segons la policia, hauria escopit a un agent. Per aquesta suposada acció d'atemptat contra l'autoritat, la van detenir. La CUP ja ha demanat explicacions al conseller d'Interior, Miquel Buch. Tot i que l'estat d'alarma restringeix les llibertats, el govern d'Espanya ha permès les concentracions contra la seva pròpia gestió de la crisi sanitària, sempre que es complissin les distàncies. L'actuació d'ahir dels Mossos, però, no dependria de les ordres de la Moncloa, sinó del govern de la Generalitat. Les protestes que Interior va ordenar dissoldre es van fer en barris com Sant Andreu, Nou Barris o el Raval. El Brasil signarà avui un protocol sanitari per fer servir la cloroquina, l'hidroxicloroquina, com a tractament contra el coronavirus. Malgrat els advertiments científics sobre els efectes secundaris que poden causar aquest tractament que es fa servir contra la malària, el president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha decidit situar-se al costat de Donald Trump, que a les últimes hores ha informat que s'automedica amb hidroxicloroquina. De fet, l'últim ministre de Sanitat del Brasil va plegar després de només 28 dies al càrrec perquè estava en contra de l'ús de la cloroquina. L'anunci del president brasiler arriba quan el país ha superat per primer cop el miler de morts en un sol dia per la pandèmia. El Brasil ja és el tercer país del món més afectat, amb 272.000 positius i gairebé 18.000 morts. A l'altre cantó de la balança hi trobem Nova Zelanda, un país de 5 milions d'habitants que s'està convertint en un exemple de contenció. Només tenen 1.500 infectats i només 21 morts. El govern neozelandès treballa ja des de fa dies en la recuperació econòmica i la primera ministra sorpresa amb una proposta insòlita. Una jornada laboral de 4 dies per ajudar a la reconstrucció del país. Ho ha justificat dient que les opcions de treball flexible poden augmentar la productivitat i que un cap de setmana llarg de 3 dies no només s'ajudarà a les famílies a conciliar millor la seva vida, sinó que també incentivarà més el turisme intern en un moment en què el turisme estranger es posa en quarantena de manera metafòrica i literal. Una proposta i una gestió de la crisi que ha disparat la popularitat de la primera ministra, Jacinda Ardern, a nivells mai vistos. Gairebé 4 de cada 6 ciutadans de Nova Zelanda li dona suport. 21 punts més que en l'última enquesta i el nivell de suport més alt en la història de la Nova Zelanda. I a 3:15 en plana cultural, la nova temporada del TNC començarà a finals de setembre i tindrà, de moment, un doble format. Una programació en viu, amb reducció d'aforament, i una altra online, amb versions gravades dels espectacles. Una temporada marcada pel coronavirus que començarà amb una versió del Decameró de Pasolini escrita per 10 autors diferents, Maria Cusó.
La crisi pel coronavirus marcarà un abans i un després en la societat i el Teatre Nacional no hi han volgut girar l'esquena. Per això, el primer espectacle de la temporada 2020-2021, que s'estrenarà a la Sala Petita per motius sanitaris, és una reflexió sobre l'apocalipsi. En parla el director del TNC, Xavier Albertí.
El nostre Decameró és l'encàrrec que ha fet el Teatre Nacional a 10 persones, a 10 persones que venen de mons professionals molt diversos, perquè ens escriguin en un màxim de 10 minuts un monòleg, un text recitat per una veu, i que ens faci reflexionar sobre el nostre apocalipsi, que ens faci reflexionar sobre quin temps deixem enrere i cap a quin temps ens adrecem.
El teatre planteja una temporada de 27 espectacles que es podran veure també en línia en versions gravades amb la complicitat de TV3, que seran de pagament. Tot i que no preveuen engegar abans de la Mercè, el TNC treballa per poder obrir aquest estiu amb espectacles del Grec i el Cruïlla.
Bé, ja va escafant motons per l'any que ve és el Cruïlla, que ja ha anunciat els primers noms de l'edició del 2021 amb Tudor Cinema Club. Accidente. Y of Monster and Men. Que ja havien d'actuar aquest any i que la direcció ha pogut reprogramar per les mateixes dates de l'any que ve. Són més de 15 grups, entre els quals també hi ha KCO, León Benavente, Meritxell Nederman o Every Night, i noves incorporacions com Gertrudis. Recordem que Cruïlla va anunciar la setmana passada que es posposava fins al 2021 a causa del coronavirus. Irene Solà reafirma com una de les promeses de la literatura contemporània en guanyar el Premi de Literatura de la Unió Europea per Canto jo i la muntanya balla. El guardó de 5.000 euros reconeix els nous talents literaris d'Europa i escull un jurat d'experts en cada estat membre. Solà és una de les 13 premiades d'aquesta edició, que també ha reconegut el llibre Atrapa la llebre de l'Anna Bastàsic, publicat en català per Edicions del Periscopi, i un dels èxits de Sant Jordi. Els guanyadors es van donar a conèixer ahir a través d'un comunicat. Aquest matí, a partir de les 11, parlarem de Woody Allen. Demà es publica a Espanya l'autobiografia del cineasta A propósito de nada, unes memòries esperades perquè per primera vegada Woody Allen comparteix les seves vivències personals relacionades amb la seva carrera com humorista i cineasta. Però també unes memòries polèmiques, perquè ha tingut molts problemes per publicar-les després que una de les seves filles adoptives, Dylan, ha insistit en dir que va abusar d'ella quan era petita. Unes acusacions sobre les quals Woody Allen parla i molt en aquesta biografia per tornar-les a negar i per dir que són una invenció i manipulació de la seva exparella, l'actriu Mia Farrow, en venjança per la relació que Allen va començar amb la filla d'aquesta, Sonji. Aquest matí, a partir de les 11, parlarem de Woody Allen i del seu, de la seva història aquí al món RAC1. Arribem a l'equador de la setmana i aquí seguim actualitzant l'agenda cultural del confinament. Avui comencem parlant de literatura perquè arriba a les llibreries l'últim llibre del Buenafuente. Es titula Reír, és l'única salida, i és un diari personal on a través de la paraula i dels dibuixos l'humorista explica el seu dia a dia, des de les nits a Leitmotiv fins a les reflexions sobre Madrid i Barcelona. Una història personal sobre els èxits i fracassos que acompanyen Buenafuente. El dia que també es publica la primera novel·la infantil d'en Rafael Nadal, l'autor i tertulià del món RAC1, s'estrena a la literatura infantil El somni d'en Blai, un conte solidari que explora els somnis i les il·lusions d'un nen amb fibrosi quística. Un llibre il·lustrat per Valentí Gubianes, que explica la història del Blai, un nen amb aquesta malaltia que ha somiat desfilar amb els gegants i capgrossos del poble. I avui, que acaba una de les sèries diàries més veteranes de la televisió a Espanya, El secreto de Puente Viejo.
És tan difícil amar, vivir i soñar.
Aquesta sèrie d'Antena 3 sobre les traïcions, l'amor i la venjança en un poble fictici anomenat Puente Viejo ha estat 9 anys en antena i haurà tingut més de 2.300 capítols. Pels amants de les sèries, avui s'estrena Blood and Water a Netflix.
17 years, a long time to look for someone. Just ask God to bring her home.
Un thriller juvenil rodat a Sud-àfrica amb la història d'un jove que entra en una escola d'elit. Allà coneix una de les campiones de natació que misteriosament s'hi sembla molt. Això la farà sospitar de si pot ser sa germana segrestada quan va néixer. I mentrestant, i Harry Styles dona el tret de sortida a l'estiu confinat amb el vídeo de Watermelon Sugar. Watermelon Sugar,
so...
Gener Malibu, on es veu el cantant envoltat de noies. Una imatge que dista molt del que serà aquest estiu. De fet, el mateix cantant en fa befa i comença el vídeo amb una dedicatòria al tacte. Recomana no fer el que es veu a casa i respectar el distanciament. 8:48 minuts, la Fiscalia investiga el govern per permetre els talls de les manifestacions independentistes de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Considera que hi pot haver un delicte de prevaricació i per això ha obert diligències per saber si el Departament d'Interior, encapçalat per Miquel Buch, va permetre els talls durant setmanes malgrat l'existència d'informes policials que ho desaconsellaven. Els talls de 2 hores diaris van arrencar a l'octubre després de la sentència del Tribunal Suprem i es van suspendre amb l'inici de la pandèmia després de més de 150 dies. La família Pujol ha fet arribar a l'Audiència Nacional un certificat d'Hisenda que demostraria que no tenen comptes ocults fora dels que ja es van trobar a Andorra. Segons TV3, també demostren que ja han regularitzat a Espanya més de 8 milions i mig d'euros dels 11 milions que tenien al Principat. Els 2 milions i mig que queden estan en nom del fill gran i la defensa assegura que els comptes quedaran en negatiu quan es liquidin alguns préstecs. Els advocats reiteren que els diners procedien de la deixa de l'avi Florenci Pujol, pare de l'expresident, i que Jordi Pujol i Soleil només figurava com a titular d'un compte del seu fill gran perquè aquest volia dissimular la fortuna que tenia durant el divorci amb la seva exdona. Tot això, per cert, el Tribunal Superior de Justícia ha demanat a la Fiscalia que esbrini si Artur Mas havia de cobrar la prestació que percep com a expresident de la Generalitat de Catalunya durant els 13 mesos que va estar inhabilitat per la sentència del cas del 9-N. A partir d'avui, els estancs ja no podran vendre tabac mentolat. El motiu és l'entrada en vigor de la prohibició europea aprovada l'any 2006 i que afecta totes les cigarretes en gustos aromes, productes que es van comercialitzar als anys 70 i 80 per atraure nous consumidors, sobretot dones i joves. Precisament aquesta prohibició es va aprovar per lluitar contra el tabaquisme juvenil. L'Audiència de Madrid confirma que Pilar Abel no és filla de Salvador Dalí i la condemna a pagar les costes judicials de tot el procediment. Les despeses inclouen l'exhumació del cos de l'artista per fer-li les proves de l'ADN. Aquest nou capítol de la demanda de paternitat de Pilar Abel va interposar assegurant ser filla del geni empordanès podria ser finalment l'últim d'aquest cas. Més detalls des de Girona amb Bàrbara Julva.
Abel va interposar la demanda de paternitat l'any 2015. El procediment va obligar l'estiu del 2017 a exhumar el cos de Dalí enterrat sota la cúpula del museu. L'exhumació va generar una gran expectació mediàtica. Tot i que les proves d'ADN van confirmar que Abel no era filla de Dalí, la figuerenca va tirar endavant i el cas va arribar a judici. I no només això, sinó que va recórrer l'Audiència de Madrid la resolució del jutjat que tombava la demanda de paternitat. Abel posava en dubte la cadena de custòdia de les proves i l'objectivitat dels forenses i l'Institut Nacional de Toxicologia que van extreure les mostres. Doncs bé, la sentència diu que els resultats de la prova són absolutament taxatius i inqüestionables. En un comunicat, la Fundació Gala Salvador Dalí diu que s'honora la memòria del pintor i amb aquesta sentència dona per tancat aquest trist, diu, episodi. Abel ja es va declarar públicament insolvent i no podrà assumir les despeses judicials. La sentència no és ferma i es pot recórrer.
1.269.000 persones, aquesta és la xifra d'usuaris únics que han visitat RAC1.cat en el conjunt d'Espanya durant l'abril. Si ens centrem a Catalunya, 1.159.000. Segons les dades de Comscore, això és especialment rellevant perquè situa el portal de notícies de RAC1 per quart mes consecutiu per sobre del milió d'usuaris, o sigui, des que va començar l'any. A la vegada, la xifra d'usuaris que visiten RAC1.cat a Catalunya representa un increment del 40% respecte als usuaris únics que el portal tenia tot just ara fa un any. El portal de la cadena SER arriba al 1.260.000 usuaris a Catalunya. La COPE també es manté per sobre del milió. Catalunya Ràdio, 793.000. i 898.000 a Espanya, usuaris únics. Mentrestant, l'edició digital de La Vanguardia es consolida com la més llegida a tot Espanya, que és una barbaritat. Segons Comscore, a l'abril, el diari del grup Godó va tenir prop de 26 milions i mig d'usuaris únics, seguit pel Mundo i El País. Una diferència que s'amplia a Catalunya, La Vanguardia té 5 milions de lectors digitals. Els mitjans catalans més seguits són el nacional.cat i l'Ara, en català. En plena crisi del coronavirus, el web de La Vanguardia manté el lideratge per 6è mes consecutiu. Una continuïtat que el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, valora com un reconeixement a la línia editorial de l'edició digital.
Des del novembre, desembre i tot el que portem d'aquest any 2020, la majoria dels lectors d'Espanya han preferit o prefereixen informar-se a través de La Vanguardia. Això també és un factor important perquè La Vanguardia està feta des de Barcelona, tot i que també tenim redacció a Madrid, però amb una mirada des de Barcelona, amb una mirada global. I això sembla que als lectors de tot el país els hi agrada.
La Vanguardia Digital també és líder als mòbils, amb prop de 600 milions de visites de pàgines vistes i uns 24 milions d'usuaris únics. 7 minuts i les 9, atenció a aquesta notícia que em sembla bestial. L'enciclopèdia Larousse inclou el terme remuntada en la seva última actualització i ho fa després que aquesta paraula es popularitzés a França arran del 6-1 del Barça al PSG al Camp Nou d'ara fa 3 anys.
Neymar encara se la posa a l'esquerra, la penja... Sergi Roberto, gol!
El diccionari no fa referència a la històrica nit del Camp Nou, però sí que explica que el concepte prové de l'esport i que és originari de la llengua espanyola. De fet, el terme exacte que figura en l'enciclopèdia Larousse és remontada, en castellà en bo, remontada. Es defineix com una victòria inesperada d'un equip o d'un jugador superant una gran diferència de punts en contra. El diccionari afegeix que, per extensió, també es refereix al retorn a la primera pàgina o la victòria espectacular d'un partit o d'un polític després d'una derrota electoral. A banda de remuntada, aquest any el diccionari Larousse ha incorporat les paraules influencer, hipsterització o feminicidi. I els esports en Repsol continuen els problemes de Michael Phelps amb la depressió. En una carta que ha enviat a la ESPN, l'exnedador confessa que la patologia fins i tot se li ha agreujat amb el confinament i defineix la situació com espantosa. Michael Phelps admet que el seu estat d'ànim ha pujat i baixat sense parar durant aquesta pandèmia. A més, assegura que aquesta malaltia no li ha desaparegut mai i està convençut que tampoc es curarà. Durant els mesos que ha estat tancat a casa, diu que ha pensat més d'una vegada que preferiria no ser ell i que a la vegada s'ha castigat i carregat les culpes, sobretot quan ha comès un error o ha decebut algú. Textualment escriu: si això passa cada dia, estàs en perill. Bona part del confinament l'he viscut així. El millor nedador de la història fins i tot es tanca a l'estudi o a l'habitació perquè no vol que els seus fills el vegin en estat depressiu. Michael Phelps és un personatge extraordinari. Al meu entendre, conjuntament amb Michael Phelps, un dels 5-10 millors esportistes de la història. De fet, Michael Phelps és bestial. Hi ha un documental que es diu Angst, que en anglès vol dir com angoixa, que es va poder veure farà, probablement abans dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, es podia veure, es podia trobar, i que ara he vist que aquí no es pot trobar. Com estaria bé que alguna plataforma pogués penjar aquest documental, i més ara després d'aquesta informació de Michael Phelps, una persona que va tenir problemes amb les dependències, que fins i tot va estar en un centre de rehabilitació i que va acceptar fer aquest documental, que és una meravella, sobre la recuperació, perquè després va tornar, i amb enorme èxit als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, va poder recuperar-se i tornar a ser el millor esportista, el millor nedador de tots els temps. Aquest reportatge de Michael Phelps, repetiu, que es diu Angst i que de moment no es pot trobar i que estaria molt bé que es pogués veure breument. Tot això, en Pablo Machín està convençut que hauria salvat l'Espanyol si no l'haguessin fet fora. L'entrenador dels blanquiblaus i també del Girona ho ha assegurat aquesta nit en una entrevista al Tu diràs de RAC1.
Haciéndolo tan mal como lo hemos hecho, estábamos en aquel entonces a 5 puntos, ahora están a 6 y creo que es una distancia lo suficientemente corta para poderla subsanar en cuanto se pudiera mejorar un poco el rendimiento.
I un parell de temes més. A Anglaterra, la Premier League ha detectat 6 positius pel coronavirus en 3 equips diferents. En total es van fer 748 proves. El Watford és el club més afectat. Té 3 positius, un jugador i 2 entrenadors. Un altre és el Burnley, que en té només un assistent tècnic asimptomàtic. Hi ha un tercer equip, que no ha transcendit el nom, que té 2 positius. Els 6 contagiats, ja siguin jugadors o membres del cos tècnic, els aïllaran i hauran de passar una quarantena de 7 dies, concretament. A més, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu escoltarà l'apel·lació del Manchester City entre el 8 i el 10 de juny. El club anglès està sancionat, recordem, en 2 temporades sense poder disputar competicions europees per haver trencat el fair play financer de la UEFA.
A Repsol et volem ajudar en el dia a dia. Amb el nou servei Call & Collect de Repsol, només has de trucar a l'estació de servei que tinguis més a prop, fer la compra per telèfon i te la prepararem perquè la recullis quan vulguis. Fes una comanda ara i et podràs endur una bateria externa solar per al mòbil. A més, si pagues amb l'aplicació de Repsol Wallet, sumaràs als descomptes un 5% addicional. Informa't sobre l'estació de servei que tens més a prop al 900 10 15 20 o a Repsol.es i truca'ns. Bases notarials a Repsol.es.
El RAC al trànsit, anem a comptar cotxes amb Bernat Martínez. Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora continuen els problemes a la Ronda d'Alt. Recordem, un vehicle s'ha incendiat tot just farà aproximadament una hora. Ara mateix s'ha pogut reobrir la circulació, un carril obert en el sentit sud. També, però, queden cues de 2 quilòmetres a l'altura de Cornellà de Llobregat. D'altra banda, pendents un dia més de com evoluciona el volum del trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona. I es va registrar una quantitat de vehicles que de nou es movia al voltant del 60% del volum habitual, al que estàvem acostumats abans de l'estat d'alarma, unes xifres que s'estabilitzen després de l'entrada en vigor d'aquesta nova fase, tot just a l'inici d'aquesta setmana. Com a novetat, informem també que queda tallat des d'avui el carrer Pelai al trànsit privat, ja que reprenen les obres d'ampliació de l'estació de la plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat. I per últim, recordem també que continuen els controls de mobilitat i els controls fronterers d'entrada al país. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de lapsus. Atenció al que va tenir Rosalía en un vídeo que ha gravat per la versió nord-americana de la revista Elle, de la qual és portada. Els periodistes li proposen una paraula i ella ha de cantar una cançó que la contingui. I quan li proposen la paraula diners, Rosalía no acaba de recordar bé la lletra de milionària.
Que jo sé que eres cop per ser milionària. Coses, per què em tanquin el Louvre així com el Macba? I forget the lyrics, my own lyrics. I'm the worst. But on tour it doesn't happen, thank God. Cada dia celebrant el meu cumpleaños.
I llavors explica que la cançó és en català, una llengua que sol parlar a casa.
You know, these lyrics are in Catalan. Back home, I speak Catalan. A lot. With my family, a lot. We speak like, bon dia, merci, yeah, Catalan.
I déu-n'hi-do, també com imita Rosalía Shakira quan li proposen la paraula cos, body, en anglès.
Bringing the sounds of my body. When I was a kid, I used to imitate Shakira so much. I never got the moves, you know, because she had those moves. You know, I don't have that. I still don't have it. I think Shakira.
A més de la portada, la revista li dedica un extens reportatge a l'interior en què defineix la de Sant Esteve Sesrovires com l'artista pop emergent del moment. Missatge per Rosalía. No pateixis, els lapsus passen a les millors cases i també al món a RAC1. Donat el cas, els diputats de la CUP i de Junts per Catalunya s'aixequessin i fotessin al camp.
Tienes Armenteros que se acaba de levantar a un off de un político aquí en el pasillo.
¿Con quién hablo?
Ballín.
Ballín.